amb Jaume Mollor.
Bona nit, són les 11, benvingudes, benvinguts al Tu Diràs d'aquest diumenge 30 de juliol del 2023, el dia que la sortida d'Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain ha agafat volada, molta volada, tanta volada, que ara mateix el més probable és que demà es faci realitat aquesta sortida, si no és demà, en els pròxims dies. Última hora amb l'enviada especial de RAC1, la gira del Barça als Estats Units. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit, Jaume. Ara mateix el Barça el donen per perdut perquè aquest matí el Paris Saint-Germain li ha augmentat encara més l'oferta de sou de manera marejant i no hi poden ni volen competir. L'oferta de renovació del Barça fins al 2027 no satisfà les pretensions dels representants del jugador, que reclamen entre 6 i 7 milions més i incloure-hi variables i participacions. El PSG va enviar una carta ahir al Barça per demanar permís per negociar amb Dembélé. La resposta va ser que és intransferible i es van remetre a la clàusula de 50 milions d'euros fins demà a la mitjanit. Ahir, Mateu Alemany es va reunir amb ell per transmetre-li que no volen que surti i també ho ha fet Xavi. Des del club asseguren que si el PSG paga la clàusula entraran en una guerra i el cos tècnic estan molt preocupats perquè si marxa Dembélé i només ingressen 25 milions, els altres 25 se'ls quedarien als representants, no podran fitxar un recanvi de garanties i perdran molt potencial.
Gràcies, Marta. De seguida ho ampliem i també repassarem com hem arribat fins aquí. Tot el procés que de fet comença amb la renovació de l'estiu passat, que es comença a negociar l'estiu del 2021. Tot plegat desemboca en que ara mateix hi hagi aquesta clàusula de 50 milions per la sortida d'Ousmane Dembélé, que el PSG podria aprofitar. Òbviament, l'assumpte Dembélé centrarà bona part del programa d'avui. Uns dubtes més que fonamentats sobre aquesta continuïtat del francès que han deixat en segon pla les últimes hores l'eclosió de Fermín López, que s'ha guanyat per mèrits propis el títol de revelació de la pretemporada culer. Ahir, en 20 minuts mal comptats, gol i assistència per sentenciar el 3-0 contra el Madrid, que deixa millor resultat que bon joc en el bàndol blaugrana, i dubtes sobre el nou sistema d'Ancelotti i la pegada que diuen allà amb la marxa de Karim Benzema i a l'espera, això sí, del que passi a Mbappé. De Fermín en parlarem aquesta nit, si el cas Dembélé ens deixa, amb un dels seus grans valedors al planter del club, Jordi Roura. Clau blaugrana, pendents també de l'estat físic de Gundogan i Christensen, que no van poder acabar de jugar el clàssic per molèsties musculars. Ja ens avançava la Marta durant la transmissió del partit a RAC1, que es tractava d'una sobrecàrrega, i aquesta tarda el mateix Gundogan, al seu compte d'Instagram, ha respost a un usuari que no és res important, que estigui tranquil. Afortunadament, també va quedar en un ensurt el problema al genoll de Pablo Torre, en l'últim amistós del Girona jugat ahir al camp del Blackburn. L'expedició blanquivermella ha tornat aquesta nit de Manchester i avui passarem balanç a aquesta estada amb el nostre enviat especial, en Miquel Agut. Tot això, hores després que el futur de Luis Suárez s'hagi costat una miqueta a l'Inter de Miami. Roger Gutiérrez.
Així és, Jaume. Luisito Suárez va anunciar ahir la seva rescisió de contracte amb el Gremio pel desembre d'aquest any. Una decisió que ha pres per la seva lesió crònica de genoll i que deixa el futur a l'aire. L'uruguaià diu que de moment l'equip de Messi no s'ha posat en contacte amb ell.
Por lo que yo tengo entendido, se comunicaron con el club y el club Gremio le contestó que tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada.
Veurem què passa amb Luis Suárez. El que ja sabem segur és que Arnau Tenas ha fitxat pel Paris Saint-Germain.
Després de no arribar a un contacte amb el Barça, Arnau Tenas s'ha acabat decantant per París. El jove porter de 22 anys signa fins 2026. Després d'aquestes últimes setmanes d'incertesa, l'exjugador del planter diu estar immensament feliç.
Fue una alegría inmensa saber que uno de los mejores equipos del mundo estuviese interesado en mí. La verdad que es un orgullo poder estar hoy día aquí y nada, solo agradecer al PSG por la oportunidad.
Aquest és Arnau Tenas, nou jugador del Paris Saint-Germain. Ja sabeu que Nico González és nou jugador del Porto, des d'ahir. Ahir va fer unes primeres declaracions al web del club. I vaja, si ningú em diu el contrari i no les han tergiversades, em sorprenen molt i crec que val la pena comentar-les. Diu: tinc moltes ganes de conèixer a tots, en especial a Pepe, que és un gran exemple i del que puc aprendre molt. O li han dit que per entrar bé al vestidor del Porto amb bon peu s'ha de llançar floretes a Pepe, que és una persona important en aquell vestidor, que és qui talla el bacallà al vestidor del Porto, o Nico s'ha begut una mica l'enteniment. De Mercato, Roger, algun altre moviment destacat?
Doncs fa pocs minuts Les Palmes ha fet oficial l'arribada de Munir El Haladi. L'exblaugrana arriba lliure i de moment firma per una sola temporada. El gran fitxatge del dia, però, és el de Rasmus Højlund pel Manchester United. Segons informa Fabrizio Romano, els Red Devils pagaran 70 milions d'euros a l'Atlanta per la jove promesa de Dinamarca, un jugador on alguns fins i tot ja s'aventuren a dir que és el nou Haaland. Però bé, això el temps ens ho dirà, eh?
Sí, paraules majors. I en el capítol d'amistosos de pretemporada, justament ara que deies de Haaland, hem tingut un duel Guardiola-Simeone.
Així és, Jaume. Avui hem tingut una jornada amb color de Premier. Precisament, com comentaves, el City, campió de la Lliga Anglesa, ha perdut per 1-2 davant de l'Atlètic de Madrid. El conjunt matalassé s'ha imposat amb gols de Carrasco i l'exblaugrana Memphis Depay. També hem tingut victòria de Liverpool, que ha golejat el Leicester per 4-0, i fa pocs minuts ha acabat el partit entre el Chelsea i el Fulham amb un resultat de 2-0 a favor dels Blues.
I al Mundial Femení de Futbol ja sabem les possibles rivals de la selecció espanyola als vuitens de final, Joan Fonollà.
Doncs sí, Suïssa o Noruega són les possibles rivals d'Espanya als vuitens de final. La selecció espanyola afronta demà contra el Japó a partir de les 9 el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Futbol. A les de Jorge Vilda els hi val l'empat per passar com a primeres de grup. Si passen com a líders es veurien les cares amb Noruega. De ser segones de grup, jugarien contra Suïssa. Avui també la selecció espanyola femenina sub-19 ha guanyat la final de l'Europeu imposant-se a Alemanya als penals. Txell Font ha estat la gran heroïna de Sònia Bermúdez, aturant dos penals, revalidant així el títol de campiones d'Europa.
I més enllà del futbol, ràpidament Max Verstappen ha tornat a guanyar la cursa de Fórmula 1 avui a Bèlgica per confirmar abans de l'aturada de l'estiu que és el dominador absolut d'aquest Mundial del 2023. Els campionats d'Espanya d'atletisme han tingut 5 victòries catalanes avui. Jael Bestué i Pol Retamal, els 200 metres, masculí i femení, al revés, vull dir, femení i masculí, respectivament. Adel Metxal i Esther Guerrero, també els 1.500, masculí i femení, respectivament. I Jaime Guerra ha guanyat el concurs de salt de llargada. I s'ha acabat el Tour de França femení, Marina Garrido.
La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat per primera vegada el Tour de França femení després de disputar-se avui la vuitena i última etapa, una contrarrellotge de 22 quilòmetres amb sortida i arribada als Pirineus. D'aquesta manera ha agafat el relleu al tron de la seva compatriota, Annemiek van Vleuten, que en una segona mala jornada fins i tot ha perdut l'opció de pujar al podi final. Vollering va atacar en la penúltima etapa, la reina, en l'ascens al Tourmalet, i va deixar la victòria a tocar. Avui s'ha adjudicat el mallot groc i ha sentenciat el liderat de la classificació general amb 3 minuts de marge sobre la belga Lotte Kopecky i la polonesa Nia Wiadoma, i amb gairebé 4 minuts per sobre d'Annemiek van Vleuten. La fins ara campiona i llegenda del ciclisme es retirarà sense haver pogut revalidar la victòria a França.
I també passarem balanç als Mundials de Natació de Fukuoka, que s'han tancat avui amb bons resultats per un grapat d'esportistes catalans. Onze i vuit, una petita pausa i parlem sobre el futur de Dembélé, que viu hores decisives.
Tu diràs, amb Jaume Molló. Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Tu diràs. A RAC 1 amb Jaume Molló.
11 i 10, Dembélé té peu i mig fora del Barça. Mentre Catalunya els culers s'han despertat amb la ressaca dolça de la victòria en el clàssic de Dallas i amb un nom propi, el de Fermín López, als Estats Units, Ousmane Dembélé i la directiva del Barça marxava a dormir amb el futur del jugador francès a Can Barça penjant d'un fil. El PSG, 5 anys després d'endur-se Neymar, també enmig d'una gira als Estats Units, podria repetir la maniobra amb l'extrem francès, justament un dels futbolistes que va venir a cobrir el buit que va deixar el brasiler. En aquest cas, però, la sortida de Dembélé, via clàusula, només suposaria ingressar 25 milions al Club Blaugrana, a les antípodes dels 222 milions, recordo, que va deixar Neymar a la caixa del Camp Nou. Com se'ls gastés el Barça després ja és una altra història. Durant tota la tarda, al vespre, la Marta Ramon ens ha anat explicant els butlletins horaris de RAC1, l'evolució del cas Dembélé, fins al punt, Marta, que hores d'ara podem dir que té peu i mig fora del Barça, eh?
Sí, ara mateix el Barça el donen per perdut perquè aquest matí el Paris Saint-Germain li ha augmentat encara més l'oferta de sou de manera marejant i no hi poden ni volen competir. L'oferta que li feia el Paris Saint-Germain de sou ahir al vespre no preocupava tant el Barça, la que ha arribat aquest matí saben al Barça que és molt difícil de rebutjar. El que ens diuen també des del Barça és que no poden ni volen competir amb aquesta proposta del Paris Saint-Germain perquè això el que faria seria trencar absolutament l'escala salarial que hi ha ara mateix al vestidor del primer equip i clar, que a més els faria incomplir el que es va presentar al pla de tresoreria aprovat ja per la Lliga. L'oferta de renovació del Barça fins al 2027, proposada ja fa setmanes, no satisfà les pretensions dels representants de Dembélé, que reclamen entre 6 i 7 milions d'euros més de sou, incloure-hi també variables i tota una mena de participacions que des del Club Blaugrana no ens han concretat de quina naturalesa són, però que són una proposta doncs que ells no poden respondre ni acceptar. El Paris Saint-Germain va enviar una carta ahir al Barça per demanar permís per negociar amb Dembélé i la resposta aleshores va ser que és un jugador intransferible i es van remetre la clàusula que és de 50 milions d'euros fins demà a la mitjanit. Ja sabeu que a partir de la mitjanit tornarà a ser de 100 milions d'euros. Aquesta finestra de 50 milions, aquesta rebaixa, entre cometes, oportunista, es va fixar entre l'1 de juny i el 31 de juliol. Què ha passat a les últimes hores? Doncs, veient tot el rebombori, ja havíem explicat que el Paris Saint-Germain hi anava de veritat. Ahir el director de futbol, Mateu Alemany, es va reunir amb el jugador, es va reunir amb Dembélé per transmetre-li que no volen que surti, perquè Dembélé sempre havia tingut la sensació que per part de Mateu Alemany hi havia interès en vendre'l, que hi havia interès en fer negoci amb ell. Sí. Ahir Mateu Alemany, d'alguna manera, es va reunir amb ell per donar-li aquest efecte necessari, aquesta demostració que el club el valora i el sent com a prioritari. També ho ha fet Xavi. Xavi és el que més ha demostrat la seva confiança en Dembélé, és el seu gran avalador. Hi ha una relació molt estreta entre l'entrenador i el jugador. Ahir Xavi va tornar a parlar amb ell, ho ha tornat a fer avui i ara mateix pràcticament Xavi li està fent un marcatge a l'home pel que ens diuen. De fet, al llarg del dia d'avui hem estat seguint de prop tots els moviments de l'hotel del Barça i us podem explicar que mentre tot l'estaf tècnic ha sortit de les instal·lacions de l'hotel a dinar, a Xavi, per exemple, no se l'ha vist en cap moment, no ha abandonat aquest hotel del Barça, tenint en compte que per ell ara mateix doncs, són hores, entre cometes, greus per la preocupació que pugui sortir un dels pals de paller del seu projecte. Des del Club Blaugrana asseguren que si el Paris Saint-Germain paga la clàusula entraran en una guerra perquè consideren que aquí hi ha clubs que no respecten les regles del fair play a nivell europeu, que tenen pous sense fons amb els que jugar i que aquesta desigualtat els perjudica. I el cos tècnic, el que dèiem, estan molt preocupats perquè, sobretot si marxa Dembélé i només s'ingressen 25 milions, perquè els altres 25 se'ls quedarien els representants, no podran fitxar un recanvi de garanties i perdran molt potencial, perdran una de les peces diferencials que tenen ara mateix a l'equip. l'equip. El que també podem explicar aquesta hora és que ens asseguren que per la part del jugador no estan disposats a pagar la clàusula de manera unilateral i que pretenen que els dos clubs es posin d'acord. Com hem d'interpretar això? Per què ho diuen? Doncs perquè si els clubs es posen d'acord, ell, en aquest cas, la part del jugador, no perdria diners amb la burocràcia d'Hisenda.
Però bé, és que això em costa d'entendre. O sigui, es posaran d'acord en què? Perquè, clar, el Barça ja ha dit que només la clàusula, o sigui, que només 50 milions. O sigui, es posaran d'acord en 50 milions.
Això també obriria un nou escenari. Aquí potser el que ara veiem de manera imminent, que és dipositar aquesta clàusula en les pròximes hores i que Dembélé abandoni l'hotel del Barça, que o l'expedició durant la gira, etc, que és l'escenari més plausible, doncs potser aquest és un altre escenari que també s'obre a hores d'ara. També fa de mal dir, perquè és que ara mateix aquí a l'hotel del Barça el donen per perdut i la sortida pràcticament és imminent.
És que jo et dic que el Barça s'ha de quadrar. És que només faltaria. Vull dir, si vol marxar, que pagui la clàusula. És que al final, vull dir...
Que és el que està fent, el Barça està fent
això. Clar, cornut i pagar el beure. Sí, però és que no ha d'entrar en aquest xantatge. Escolta'm, que si no li interessa pagar la clàusula, doncs que es quedi, o si no, que negociïn a partir de dimarts i llavors que el Barça remeti també la clàusula al PSG i que paguin 100 milions. És que al final, a veure, vull dir, el Barça
aquí
el prenen per tot a vegades,
És un tauler d'escacs, ara mateix hi ha un compte enrere, és com una pel·lícula d'aquestes que s'ha de desactivar una bomba i que hi ha un rellotget d'aquests digitals i vas veient el compte enrere en un cronòmetre. Hi ha la mitjanit de demà, que aquest és el primer... diguem, la primera fita, no? El primer compte enrere, diguem, decisiu, i si més enllà d'aquest compte enrere Dembélé encara no ha fet les maletes, ja, aleshores, clar, sobre un altre escenari, en aquest cas el Barça hi tindrà més a dir, però ara mateix el Barça és a les mans del que decideixi el jugador i ara mateix el Barça no té la paella pel mànec i ells...
Home.
Obertament, totes les fonts que hem consultat, que han estat moltes al llarg del dia, ens diuen això, que ara mateix ells no tenen la paella pel mànec, que la pilota està a la taulada del jugador.
D'acord, però és que el jugador, pel que dius, des de l'entorn del jugador, volen que la paella estigui al mànec, o sigui, que el mànec de la paella, en part, el tingui el Barça, que acordi amb el PSG, i no. Vull dir, aquí el Barça jo crec que s'ha de quadrar absolutament, ha de dir no, vull dir, això és cosa vostra, si pagueu els 50 quilos, és cosa vostra, nosaltres aquí no hi tenim res a dir, que és el que de moment ha fet el Barça, i a mi em sembla molt ben fet, per tant jo crec que s'ha de mantenir en aquesta posició. A veure, abans que m'escalfi més, perquè clar,
vull dir,
ara pensava d'on ve, o sigui, Dembélé, per mi està sent molt desagraït, però molt desagraït amb el Barça, però vaja, és igual. Deixa'm
aquí
saludar... Espera, Marta, un segon, Marta. Deixa'm saludar els tertulians, que així, a veure si entre tots ens fem companyia aquesta nit, que jo crec que és una nit en clau blaugrana complicada i amb incògnites. Aquí l'estudi de RAC1, habitual dels diumenges, Dani Solsona, què tal? Bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Quina bona cara que fas, lladre.
Tu tampoc la fas dolenta,
Bé, fa poc que vam tornar de vacances.
Has tornat amb energia, et veig fort, et veig potent, eh?
Sí, Dembélé ja veus que m'escalfa. Dembélé i el representant, que entenc que aquí té molt a dir, Moussa Sissoko. Via telemàtica tenim en Marc Marbau. La Marc, bona nit.
Què tal? Bona nit. Vinc amb l'extintor, Jaume, per apagar algun foc que veig ja que surt.
Pot ser que em faci falta, no et dic que no. I avui sí, avui em convindria que estéssiu tots aquí a propet meu. Però també està via telemàtica, jo entenc, és un diumenge de juliol, ja no és el dia que he vist, diumenge de juliol, i aquí tothom fa els seus plans, i és la cosa més lògica del món. També hi ha en Toni Joan Martí. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bon nuit.
Bon nuit, directament. O sigui, tan clar ho veus, això,
Sí. Sí. I a més, Jaume, bon nuit per tothom, Bon nuit per tothom, perquè si això s'acaba tancant, ja t'avanço, ja em faig autospoiler, que a mi em sembla una gran notícia pel barcelonisme si aquest jugador acaba marxant. I a sobre et deixa aquestes quantitats a la caixa.
Home, però 25 milions és poquet, no?
Suficient. Més 20 milions bruts de sou, Jaume.
Ja.
Que no estem per tirar coets.
Estic d'acord.
El fair play. Bé, anem a passos. Jo crec que aquest és el següent pas, de dir, bé, i a partir d'ara què? I si us sembla que és una bona notícia pel Barça a tots nivells? perquè una aresta és l'econòmica, però l'altra hi ha l'esportiva, ja sabem la importància que té Dembélé per Xavi Hernández. Marta, que abans volies puntualitzar una cosa.
Sí, volia diferenciar el que són els desitjos i els objectius del jugador, de Dembélé, i el que és, diguem, el modus operandi dels seus representants, que són... bé, encapçalats per Moussa Sissoko, que ja sabem com és el personatge en si mateix, i que aquesta diferenciació no és que la faci jo i prou, sinó que també la fan des del Barça. Des del Barça també diferencien molt el que vol el jugador, el tarannà que pot tenir el jugador i el que pot voler i la manera de fer i de desenvolupar-se, diguem, en una situació com aquesta del representant. I també ens ho pinten una mica com una estira i arronsa, amb Dembélé al mig, amb Xavi en un cantó i en l'altre cantó el representant, que és Moussa Sissoko. Aquí hi ha com una guerra d'influències, qui pot estirar més la corda, no? I qui pot acabar enduent-se el futur de Dembélé endavant. Però és que clar, ara mateix, per com estan les coses, per molt que ens diguin que el jugador no es mou per interessos econòmics, el Barça, la lectura que fan és que o s'apareix una verge i Dembélé realment va a cegues amb la confiança de Xavi, que fins ara hi ha anat i que fins ara ha estat el que s'ha imposat, com que ja s'ha imposat tantes vegades, creuen que arribats a aquest punt ara ja li toca, entre cometes, guanyar el representant. I sí, estem en aquesta, no, estem en aquesta tessitura.
I el representant...
I si mirem enrere...
Espera, Marta, un segon. Sí, sí. I el representant només veu els 25 milions d'euros. El representant ara mateix, o sigui, té els ulls aquells del dòlar, sabeu? Doncs té els ulls del dòlar.
La moticona,
els 25 milions d'euros. Clar, és que tot això... Hem d'anar enrere. Tot això ve de la renovació de l'any passat, però és que aquesta renovació de l'any passat es comença a negociar l'estiu del 2021, fins al punt, recordareu, que el gener del 2022, dura més d'un minut aquest document, però val la pena, jo crec, recuperar-lo, Mateu Alemany, gener del 2022, és a dir, 6 mesos que acabés el contracte de Dembélé, l'estiu de l'any passat, diu això.
Con Usman y con sus agentes iniciamos conversaciones allá al mes de julio aproximadamente. Durante todo este tiempo, yo son 6 meses y pico, casi 7 meses, hemos dialogado, hemos hablado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes y hoy día, 20 de enero, a 11 días de cerrar el plazo, o el último plazo dentro de su contrato, es evidente, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto, y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos, por nuestro entrenador, es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar en el Barça. Y por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso que le he comentado ya a usted. El club, evidentemente, no es el que debe determinar esto, es el entrenador, lo ha determinado, pero tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo, y lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente.
Va estar 2 partits sense jugar Ousmane Dembélé fins que es va tancar el mercat d'hivern. No va sortir, com sabeu, Ousmane Dembélé, en aquell gener del 2022... I tot plegat va acabar a l'estiu del 2022 amb la seva renovació. I d'aquí, Marta, ve el que passa avui, no?
Sí, sí, avui el que passa és una conseqüència molt directa de tot això que estem repassant, de tot això que estem refrescant, perquè si ens remuntem a la renovació que s'acaba signant l'estiu passat, que és fins al 2024, allà què passa? Doncs allà el que passa és que com que Dembélé aposta pel projecte esportiu de Xavi, per la confiança de Xavi, i accepta una rebaixa de sou molt important, la contrapartida que s'extreu d'aquella renovació és la finestra en la qual ens trobem ara, aquesta finestra que de l'1 de juny al 31 de juliol la seva clàusula de rescisió es flexibilitza i dels 100 milions d'euros passa als 50 amb aquest repartiment ja pactat de 25 pel club, 25 pels representants de Dembélé. Això va ser una victòria, diguem, l'estiu passat pel club, pels interessos esportius de Xavi i pel jugador, que ell volia continuar sota les ordres de Xavi perquè ja estava còmode i volia ser una peça important en el vestidor. Però ara què passa? Ara passa que aquesta carta, aquest tas a la màniga que s'havia guardat Moussa Sissoko, doncs ara surt a la llum i ara és d'acord. Jo vaig perdre en aquell moment, ara vull guanyar. Jo vaig passar pel tub en aquell moment, ara vull guanyar aquella partida que vaig perdre momentàniament. I ara estem en aquesta situació, en aquest escenari, que d'altra banda era previsible en el si del Club Blaugrana i que ho era fins al punt que aquests darrers mesos es va intentar accelerar per activa i per passiva per aconseguir la renovació de Dembélé fins al 2027 per evitar arribar a l'escenari en el que ens trobem ara. Clar, si abans d'arribar a l'estiu s'hagués aconseguit un preacord de renovació de Dembélé fins al 2027, segurament ara no estaríem parlant del que estem parlant.
No, no. I de fet, mira, podem escoltar l'última declaració pública que va fer Joan Laporta sobre la renovació de Dembélé, va ser l'11 de juliol, és a dir, fa res, menys de 20 dies, en una entrevista a Mundo Deportivo.
Son complicados a la hora de negociar, son gente pues que oye, respetando su posición y su manera de entender cómo han de gestionar esto, pero son de última hora, ¿eh? Ahora han hecho, estamos en negociaciones para que Ousmane continúe y esperemos que se resuelva, pero yo soy de la opinión de que será hasta el final, ¿eh? A última hora.
Serán complicados, son complicados, será hasta última hora, doncs bé, tan a última hora que potser ni renova. Vaja, el més probable ara mateix és que Dembélé no renovi pel Barça. Et sorprèn la notícia, Solsona, com ha anat tot plegat?
Home, de cop i volta sí, perquè no me l'esperava, però clar, el Mercato arriba a final el 31 d'agost, vull dir que encara poden haver més sorpreses, no? Però sí que aquí hi ha diverses circumstàncies que es poden analitzar, és a dir, si Dembélé no vol renovar, hipotèticament no vol renovar, Barça l'ha de traspassar aquest any.
Perquè li queda un any de contracte. Clar, però és que el Barça el vol renovar.
Sí, però si el jugador digués, jo no vaig a renovar,
clar, però
l'has de traspassar per nassos.
Això de moment no havia passat.
Bueno, però és una de les situacions
que es podria donar.
I és veritat que quan va renovar, després que hem escoltat a Bruno Alemany dient que...
Mateu. Bruno és el de la SER, sí.
Ja que he vist un tuit i a mi...
Una abraçada al bo.
I tant.
El Mateu Alemany, doncs, que si el jugador no estava implicat i que aquí a l'equip es volien jugadors implicats i tot això, i després va renovar perquè Xavi, no ho oblidem, per ell és el millor del món si està a gust i tot això. Després hi hauran diferents opinions de gent que sí, que no, que porta 7 temporades, que fer, que s'ha lesionat, no s'ha lesionat, però tal. Però és un jugador diferencial. Jo no sé si la rebaixa de la renovació va ser tan bèstia com es diu. Que va haver rebaixa, sí, però jo crec que tan bèstia no. I si és tan bèstia, aleshores t'han agafat per una altra banda, és a dir, 50 milions, però 25 per d'allòs. Que ara el Barça no vol que paguin la clàusula, també podria arribar a un acord amb el PSG. Pot arribar a un acord i dir, jo et pagaré el 50 de la clàusula, però te'ls pagaré com si fos traspàs, perquè no sé si entre el traspàs i la clàusula aquí a nivell de tributari no sé com va, no ho sé.
Sí, no, però clar, però el Barça tampoc,
50.
Però el Barça no hi guanya res. Per què? Per què s'ha de posar a negociar amb el PSG? O sigui, perquè li ha de... No li donis facilitats al PSG, que t'ha fet molts favors al PSG. No t'ha venut Berratti, no t'ha venut Marquinhos, era, em penso, que volia fitxar. Clar, és que jo no sé per què has de tenir aquest gest amb el PSG.
No, jo no dic
amb el PSG ni amb el jugador.
Jo no dic que el tingui.
No, però m'entens?
Sí, jo ho entenc perfectament. Però ara,
o sigui, al Barça no li interessa que marxi Dembélé. Per què de...
No, però si el jugador ara Demà al matí.
Ja.
Vam a Mateo Alemany, ara sí, Mateo Alemany.
Sí.
I amb el president Laporta li diu: no penso renovar. A l'any vinent m'aniré gratis.
Val.
Què fa el Barça?
No, no.
Llavors... O què faria?
Sí, sí.
No?
Bé, el millor que podria fer és esperar-se dimarts, però clar, això...
Sí, llavors...
això el PSG no ho voldrà. A veure...
No, la diferència amb això que dius Solsona, del preu entre la clàusula i entre un preu de traspàs, és, comparant-ho molt ràpid amb Neymar, recordem que Neymar, quan el fitxen, són 200 milions de clàusula, però són 222 que ingressa al PSG per aquesta part fiscal, que és com aquest interès del valor afegit, com si fos un IVA, però en aquesta part de clàusula, que més aquesta fiscalitat, que li tocaria pagar igual en el PSG amb aquest 50. Per tant, el PSG pagaria més de 50.
Que no paga, no paga el club, paga el jugador la clàusula.
Sí, però...
És el jugador el que va depositar...
Correcte, és el jugador qui va depositar, però en aquest cas... Entenc que per això aquesta negociació de voler-ho...
Però tu creus que el Barça s'ha de...
No, home, de cap manera.
S'ha de prestar,
val. Estic totalment amb tu, Jaume. És que jo crec que aquí, al Barça, hi ha una part en què el temps... Sí que la decisió està en la taulada de Dembélé, que si ell decideix que sí i el PSG diu, d'acord, doncs paguem, la decisió és del PSG perquè el contracte a dia d'avui fins al 31 està a favor seu. Però al temps sí que jo crec que el Barça li juga a favor, perquè si no Dembélé i el PSG no es posen d'acord amb el dia que queda, la clàusula de Dembélé passa a ser de 100 milions i a partir d'aquí aleshores el Barça diu: d'acord, vols marxar, negociem, i el preu ja no seran els 50, sinó que el Barça ja demanarà una mica més, tot i que recordem, si això s'acaba prenent la decisió a mes d'agost, posem que és el 5 d'agost i el Barça acaba venent Dembélé per 70, 35 són iguals per Dembélé, el 50% del traspàs sempre serà pel jugador. Vull dir que aquesta part, el Barça aquí, clar, està molt, molt lligat en la negociació. I després hi ha per mi dues arestes de dos noms propis en dins de tot aquest caos, que és un Luis Enrique, que òbviament entenc que deu estar apretant perquè sigui Dembélé el jugador escollit per venir per anar cap a París, un, i dos, l'altre, que és Mbappé Madrid. Per tant, o sigui, en la situació en la que es pugui crear que el Barça perdi Dembélé i el Madrid es reforci amb Mbappé i això sigui l'encaix, home, emocionalment és un cop dur com el que parlàvem de Neymar en el seu moment quan el Barça perd Neymar de cop, perquè perds a Dembélé, que jo esportivament crec que no és una gran pèrdua, però sí que veus com perds a Dembélé, però alhora el Madrid fitxa el substitut de Dembélé, que és per al qual se l'emporta el PSG. Vull dir que aquí jo entenc que emocionalment és dur, però si ara entrem després esportivament, i m'agradarà molt sentir el Solsona, per mi no seria una gran pèrdua, o el Barça seria capaç de trobar-hi una fórmula per substituir Dembélé.
Ara hi entrem, ho comentem tots plegats, i de fet també trucarem amb Marc Guillén per fer-li tres preguntes sobre Dembélé, la pèrdua de Dembélé i com es pot substituir Dembélé, si és que es pot substituir, sobretot ingressant 25 milions. Toni, em falta escoltar-te a tu en aquesta primera ronda sobre, bé, la situació de Dembélé ara mateix, a punt de sortir del Barça.
Jo crec que el Barça està a 24 hores de completar la jugada més mestra de Mateo Alemany, perquè no tinc cap dubte,
sí,
Jaume, de que quan el Barça li firma la renovació a Dembélé, aquesta clàusula que es posa ja està feta perquè algú pugui picar, perquè quan tu col·loques una clàusula que es redueix el 50% durant el mes de juliol, i que a més el 50% és pel jugador, al final el que pensaria Mateo en aquell moment és que si el jugador estava rendint mínimament bé, algú podria venir i emportar-se'l, perquè per més que les relacions hagin millorat, tinc entès que les relacions entre Mateo i Musa, des de tot el que va passar, es van fer la creu l'un a l'altre, per més que després hi hagi hagut cordialitat. Dit això, jo crec que el Barça aquí el que està intentant, més que retenir el jugador, és que no es pagui la clàusula abans del 31, perquè evidentment tu ja entres en un territori en el qual jo crec que el Barça evidentment negociarà. Jo crec que el Barça té la necessitat de fer una venda gran i crec que Dembélé és idoni per tot el que t'estalviaries a nivell econòmic, i el Barça crec que no demanaria els 100 milions d'euros, sinó que per 65-70 més variables acabaria sortint. Ara, clar, si Dembélé t'activa la clàusula del PSG en 24 hores, doncs evidentment hi pot haver gent que digui que econòmicament aquesta operació doncs no és tan rentable com podria ser. A mi la sensació que em
sembla també, fins i tot amb els 50 milions.
A mi m'ho sembla fins i tot amb els 50 milions. Primer, econòmicament, pel que t'he comentat abans, sí, que són 20 milions d'euros bruts que cobra el jugador, més 25 milions d'euros que rep. Sí, estic d'acord, no és una gran venda, diguéssim, a nivell d'ingrés que quedarà per tu. Però és que aquesta decisió econòmica ve realment justificada, Jaume, pel nivell esportiu d'Ousmane Dembélé. És que crec que hem estat encegats. Hem de repassar les estadístiques d'Ousmane Dembélé. 6 gols, 9 gols en més de 55 partits els últims 2 anys al Barça. És un autèntic jugador sobrevalorat. És veritat que té un contra 1, però quin percentatge de les jugades que ell inicia acaben en alguna cosa interessant?
Però és veritat que és l'entrenador que el considera pilar del projecte i s'ha de dir que amb Xavi fa els millors números de la seva etapa al Barça.
Estem d'acord, però fa els millors números de la seva etapa al Barça, però un equip com el Barça no es pot entregar a la irregularitat d'Ousmane Dembélé.
Sí, jo amb això estic d'acord. El que passa és que en la situació econòmica que es troba el Barça, clar, fitxar jugadors que marquin diferències és que és impossible, llavors. L'altre dia crec que en Marc Cornet deia que era un mal menor.
No és un mal menor, Jaume, és que a més tu vols jugar amb 4 migcampistes i per tant, d'alguna forma vols tornar a portar el centre de gravetat al mig del camp. Jugar amb Dembélé és acceptar l'intercanvi de cops de puny i és caotitzar tots els partits. I al Barça no li ha anat bé quan ha volgut entrar en aquest intercanvi de cops. Li anava bé quan tenia Neymar, Messi i Suárez, perquè tenies els millors 3 davanters del món. Però és que no és el que busca Xavi ara amb aquests 4 migcampistes que vol alinear. A mi em sembla la víctima perfecta Ousmane Dembélé pel Barça. És que necessites fer una gran venda.
Sembla que estem buscant aquí una mica la... No, ja va bé que marxi i tot això. No. Quan... Escolta, el Barça ha fet tot el possible per renovar-lo com el va renovar 2 anys. Tot el possible. I ara, tot el possible perquè es quedi. Perquè hi ha el que mana allà al camp, que és el que diu tu juga aquest, juga l'altre, que aquest diu que aquest el vol. Ara, després Dani, ja buscarem els números, no? Després buscarem els números i podrem entrar amb diferents opinions. Vale, entrarem als números. Però jo et faré números de 10 jugadors, eh? Clar, és que si fem...
No, és que Lewandowski... És que el drama del Barça és que Lewandowski banda... Dembélé és el millor davanter que té. I això és un drama. Sí. I per això no ha passat de la fase de grups de la Champions els 2 últims anys.
Marxar Dembélé actualment del Barça, amb la situació que està el Barça i com el vol Xavi, per mi no és una bona notícia. Ara,
estic amb tu, Dani.
Que marxi. I dius, és que puc anar a buscar, jo què sé, amb un altre... Vale, doncs potser dius, bueno, doncs anem a buscar un altre element amb aquests diners perquè ens ho permet l'economia i tot això, i escolta, doncs, si poguessin fer això al Barça, potser fa 2 anys o un any no l'haguessin renovat ja.
Mm-hmm. Clar,
és a dir, el que jo voldria dir...
Marta i Marvà, digues, Marta, digues.
Si em deixeu, sí, és sí. que la sana... O sigui, tot això ho hem de llegir sense desprendre'ns del context actual del Barça. O sigui,
clar,
és evident que és evident que Dembélé té les lesions que té, és un jugador irregular, té un entorn complicat, hem hagut de tenir una paciència de sants tots plegats aguantant les seves indisciplines durant molt temps, no està sent el jugador top que havia de ser, es va pagar per ell una morterada que no s'ha traduït en rendiment sostingut en el temps. O sigui, tot això, tota aquesta llista
la sabem, la tenim interioritzada i gairebé la tenim tatuada i hem passat un trauma tots plegats amb el fitxatge d'aquest jugador. Això, ok, ja ho sabem. Superats tots aquests arguments, quan tu analitzes el context actual del Barça, d'acord, et desprens de Dembélé per 25 milions, què fas? Qui ve a desequilibrar l'un contra un com ho fa Dembélé? Qui ve a posar aquesta sensació de perill al rival desequilibrant que tant li agrada a Xavi? A qui fitxes amb
però,
un
Marta,
talent diferencial com el de Dembélé? Com ho fas?
Perquè no ho planteges diferent. Si tu no vens a Dembélé, a qui vens? I si no vens, perquè no vols sortir Ferran, perquè no vols sortir Rafinha, com inscrius a Gundogan i companyia? És que, clar, no podem deslligar-nos de la situació del Barça.
I aquesta operació famosa, aquesta palanca que estem esperant per inscriure tots els que estan pendents. I jo crec que, en part, també estàs en la situació en la que està sobrepassat salarialment, etcètera, etcètera, sobretot per l'herència anterior, però també perquè s'han pres males decisions ja un cop ha entrat la nova directiva, perquè per mi el desequilibri que representa Rafinha l'estiu passat a nivell salarial trobo que no s'ha analitzat prou i que totalment. Rafinha també s'ha de posar en el tauler d'escacs ara mateix, perquè no oblidem qui és el representant de Rafinha. És Deco. Aquí, si se li han de tallar les cames a algú, aquí se li tallaran. No se li tallaran a Rafinha ara mateix.
Jo amb això... És a dir, jo intento pensar en Xavi, però clar, com que Xavi... és a dir, si jo em poso la banqueta al Barça, clar, Xavi està tan encegat o ens ven tant a Dembélé que em costa posar-me en la seva pell. Però sí que si jo fes un 11, el que penso és que... I crec que aquí ja estaríem gairebé tots d'acord en que el Barça, si perd a Dembélé, perd un titular. I per un titular per 25 milions, i a dia d'avui perdre un titular per 25 milions d'euros, crec que d'entrada és un mal negoci.
No és una bona idea.
Ara bé, el que no posaria jo tampoc és que venem a un titularíssim o a un pal de paller d'aquest equip, però aquí ja és la meva opinió. És a dir, jo crec que per davant, a dia d'avui, seria un drama absolut que el Barça perdés per 25 milions a Ter Stegen, perdés a Araujo, perdés a Pedri, perdés a Gundogan o perdés a Lewandowski o a Balde. I t'estic posant ja a 6 titulars per davant de Dembélé. Per tant, sota la meva opinió, Dembélé està en el titular número 7, 8, 9, 10, 11.
No, Marc, no, titular, Marc, Marc, tu poses 6 o 7 titulars, però no els que juguen amb la seva posició.
No, home, clar.
Jo Ter Stegen no el deixo, jo l'altre tampoc. Però clar, ara estem parlant de Dembélé, que juga per banda dreta. Val? I jo... perds aquest titular. Qui juga? Rafinha, vale?
Per mi no té el nivell de Dembélé. Per mi, ara, pel que hem vist, no ho sé. Marc, digues.
No, per mi la... És a dir, si comparem que perds a Dembélé i has de confiar-ho tot amb Rafinha... Per una banda et diria, home, la temporada passada crec que Rafinha va rendir prou bé en absència de Dembélé, però per l'altra et diria, si aquesta temporada el Barça ha de supeditar a l'extrem dret a Rafinha, doncs tenim un problema a nivell d'expectatives, perquè aleshores el nivell que té Rafinha, doncs una mica avalua el nivell del Barça i estaria també Rafinha, per mi, una mica allunyat d'aquests intocables que he citat. És a dir, si parlem d'Araujo com a central o de Ter Stegen com a porter, a l'extrem dret del Barça, Dembélé estaria més a prop de l'extrem dret que voldria el Barça, sí, o del que m'agradaria a mi pel Barça, sí. Rafinha està més lluny, però... No crec que Dembélé sigui un jugador intocable en un podi a dia d'avui del Barça. I per exemple, amb aquesta part del fitxatge de Gundogan, amb aquesta part on la temporada passada des del mes de gener jugues amb 4 al mig, doncs clar, hi ha una figura que és la de Dembélé que sempre desequilibra, que la perds, però alhora jo crec que el Barça té molts recursos al mig per poder-lo substituir. Intento fer una mica de balança per veure com ho substituiries a l'hora que perds un jugador diferencial, estic d'acord, però per mi no és en el podi dels jugadors que tens avui en plantilla.
Marc, després, ràpidament, ens estem plantejant quin valor li donem nosaltres a Dembélé, però realment al Barça també li dona aquest valor tan elevat a Dembélé, perquè si el Barça considerés que Dembélé és tan intocable... Si Musa t'està demanant 6 o 7 milions més, potser li pots dir que 6 o 7 no, però 3 o 4 li pots donar. Jo tinc la sensació que el Barça sap perfectament que ara, i més després del gol contra el Madrid o l'última temporada que ho ha fet bé, pot ser un bon moment per vendre Dembélé abans que no sigui massa tard. Perquè si el Barça considerés, si el Barça hi hagués consens de que Ousmane Dembélé és un jugador capdalt, tu no creus que el Barça podria fer per arribar a un acord? Amb tots els esforços que s'han tret diners d'on no n'hi havia palanques per acabar netejant un forat, una diferència econòmica de 6 o 7 milions, no podria arribar a un acord amb Musa, més tenint en compte que Ousmane es vol quedar? Clar que podria el Barça. El passa que el Barça veu que Ousmane Dembélé no pot ser un jugador de projecte, allò que se'n diu un jugador estratègic. Un jugador estratègic és Valde, Ter Stegen, Pedri, Araujo... Perquè si el Barça no vol fer aquest esforç, i com comenta la Marta Ramon i altres companys que estan a la gira, que el Barça no vol ni pot moure's de la xifra que se li ha ofert, és perquè creu que no és un jugador diferencial, perquè si no sí que es mouria per un número 1.
Recordo, va costar 105 milions més 40 en variables, dels que òbviament se n'han pagat la gran majoria. Tenia una clàusula de 400 milions d'euros, per cert, en el moment del fitxatge, i demà pot sortir per 50, les quals el Barça en cobraria 25, que afegit al sou, és veritat, com comenta Antoni, però Marta tampoc trauria de pobre el Barça a l'hora de buscar un substitut, no?
No, clar, i aquesta és la conclusió que n'extreuen ara mateix a l'àrea esportiva, sobretot al cos tècnic. El que veuen és que no és una bona notícia, en el sentit que no creuen que puguin trobar un futbolista de les prestacions i del talent de Dembélé per aquest preu. Aleshores, ells consideren que és una pèrdua absoluta, i ara mateix les sensacions que tenen al si del vestidor, al cos tècnic, són molt dolentes. Estan molt preocupats, perquè és que ells veuen que perdran molt potencial de cara a aquesta temporada, i que realment el marge de maniobra per reforçar-se i per no perdre qualitat és molt complicada. Ells ara mateix es veuen en l'escenari de que això és una gran pèrdua per ells, i que realment és molt difícil de resoldre, que perdran potencial i que, per tant, ara mateix la plantilla, si marxa Dembélé, perdrà molta qualitat que no es podrà recuperar en aquest mercat de fitxatges.
Uh-huh. Vaig malament de temps, no ho diríeu mai. Llavors, molt ràpid, Marta, a veure, demano, amb sí o amb no, tu creus que demà es fa el fitxatge de Dembélé?
Ara mateix, per com estan les coses, et diria que sí.
Si m'haguessis de donar un percentatge, em donaries un percentatge?
80%.
I amb sí o no, creus que el Barça fitxarà recanvi per Dembélé?
És que això ara mateix fa de mal dir. Jo crec que el que faran serà avançar l'arribada de Vitor Roque.
Mm-hmm. Clar, seria una altra opció, que en principi havia d'arribar al gener, recordem.
Jo tinc el recanvi, però...
Tens el recanvi ja, carai. Baratet o no, Marvà?
Fa un mes i mig i era el recanvi, però no et vull obrir un meló, que llavors no acabem. Que es diu Leo Messi.
Ostres.
Clar, si tot aquest... No, però una cosa...
Hauries de veure en Solsona.
Quasi caic a terra, ja.
Ja. No ho hem discutit tu i jo, això. Però si tot aquest compendi ja estava... el Barça ja ho tenia al cap, en què aquest juliol Musa Sissoko trobaria un equip per 25 milions i tot, doncs haver-li dit a Messi que s'esperés fins al 31 de juliol, que vendries a Dembélé quasi segur, no?
Ja.
Bé, és a dir, no et vull obrir més melons, Jaume.
No, però mira, sí, no està mal tirada, però Messi no va voler esperar, en fi, no tornarem a la retrotartúlia. Marta, vies obertes fins a la una de la matinada, aquí serem, per cert.
Vies obertes, perquè sí? A més ens diuen que poden haver-hi moviments, perquè ara és tarda aquí a Dallas, sí. I ja ara mateix pot haver-hi una nova reunió entre Xavi i Dembélé, pel que ens diuen, uh-huh. Aquí a l'hotel, o sigui, jo ara mateix estic al vestíbul de l'hotel del Barça, uh-huh. I en una d'aquestes plantes superiors que tinc al damunt està a punt de produir-se una nova reunió entre Xavi i el jugador, uh-huh. I hem d'estar molt a l'aguait del que passi, perquè clar... pot passar que demà, clar, l'expedició del Barça ha de marxar cap a Las Vegas i pot ser que Dembélé ja no pugi en aquest avió.
Uh-huh. Abans, que deies que Xavi li estava fent un marcatge a l'home, he recordat aquell que li va fer l'Almeria d'Hugo Sánchez, diria que va ser Chico, no? Sí, sí, sí.
Chico. A Xavi, no?
Sí. Doncs avui ell, qui li havia de dir, està fent més o menys això amb Ousmane Dembélé. A França, per cert, PSG, el PSG espera Dembélé, parlen d'una operació imminent, d'una arribada imminent de Dembélé al Paris Saint-Germain. Per tant, Marta, qualsevol cosa, fins a la una som aquí. Gràcies, bona feina.
Perfecte, fins ara.
Fins ara.
A tots. Fins ara.
Fem una pausa i truquem amb Marc Guillén per fer-li tres preguntes sobre Dembélé i aquesta sortida imminent al Paris Saint-Germain.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundia Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de tot un clàssic dels 80, Enola Gay, dels britànics OMD. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més 1.
Horizontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Vuit minuts per la mitjanit fent tertúlia sobre la situació d'Ousmane Dembélé. Si heu estat tot el dia desconnectats d'allò de vacances i ara poseu recu, doncs sapigueu que Dembélé té peu i mig al Paris Saint-Germain, que demà a la nit, com sabeu, a la mitjanit, de fet, s'acaba el termini de 50 milions d'euros de la clàusula Dembélé i que, en principi, aquest és el deadline que ha de marcar aquesta operació. Ens deia ara la Marta Ramon, en la seva última intervenció des de Dallas, des dels Estats Units, que està prevista una reunió de manera més o menys imminent durant la tarda de Dallas. Ara ja són les 5 de la tarda, per tant, veurem, no ha de trigar molt, entre Xavi i Dembélé. Veurem si el de Terrassa, que, la veritat, a l'hora d'incorporar jugadors, doncs sedueix aquests futbolistes a l'hora d'intentar portar-los al Barça, acaba sent també qui, a última hora, torna a capgirar la situació del francès, com dic ara mateix, peu i mig fora del Barça. Fent tertúlia amb en Dani Solsona, amb en Toni Joan Martí, amb en Marc Marvà, incorporo en Marc Guillén. Hola, Marc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com estàs, Marc?
Doncs bé, però intentant pair una mica tot això. Jo crec que realment és una molt mala notícia. És un xoc, tot i que ahir ja començàvem a sentir, no? Em sembla que era ahir que començàvem a sentir, doncs, que hi havia aquest interès del Paris Saint-Germain, però bé, jo crec que és un cop pel Barça, perquè jo crec que no és fàcil substituir-lo i que no tens ara mateix un davanter amb el seu talent, més enllà de Lewandowski, no?
Què perd el Barça sense Dembélé? Aquest desequilibri, bàsicament?
Sí, bàsicament, però és que és molt, molt important aquest desequilibri, sobretot aquest dribbling. És imprescindible el futbol. El Barça moltes vegades parlem de les passades i del joc col·lectiu i és molt important la sortida de pilota i ens en fem un fart sempre de parlar això. Però el futbol, al final, hi ha un moment en què tu fas tota aquesta feina i al final hi ha d'haver un jugador que moltes vegades amb un contra un desfà tot el sistema rival. Cada dia es pressiona més a l'home. Que hi hagi un jugador que pugui desequilibrar, que pugui anar-se'n en aquest un contra un, és capital. Aquest tipus d'amenaces al Barça mateix, sense anar més lluny amb aquestes pressions que es fan avui en dia, moltes vegades li costa jugar a camp contrari. Ho hem vist fins i tot aquest any amb el Barça de Xavi. Li costa avançar metres, li costa colar les defenses rivals. És passar-li Dembélé i el rival fa uns quants metres endarrere. Aquestes són coses que potser no ens n'adonem i que no surten a les estadístiques, però que ajuden molt al col·lectiu. Un altre exercici, intentem posar-nos a la pell d'un defensa rival. Tu vas al Camp Nou, ets un defensa i dius, aviam qui em toca marcar avui. Jo crec que tots els defenses, si els diguessis a qui no voldries marcar, jo no voldria marcar Dembélé, perquè Dembélé no sé per on em sortirà. I això, jo crec que ara mateix el Barça, jo no veig cap altre jugador amb aquest talent, i justament venim d'una temporada on s'ha accentuat especialment que per ser el Barça que estem acostumats i històricament, etc., li ha faltat molt talent al davant, li ha faltat molt desequilibri. L'equip pot jugar millor o pitjor, però, hòstia, li ha costat molt marcar gol. Li ha costat molt, quan ha arribat al davant de l'àrea, fer alguna cosa més. I jo crec que Dembélé és d'aquests jugadors que tu pot fer, que és cert que no ha transcendit lo suficient, no ha aportat lo suficient, la seva presa de decisions és molt millorable, però jo crec que quan l'equip estava agafant forma, ell estava també prenent millors decisions, estava madurant al mateix temps que l'equip, perquè no tot aquestes coses van junts, i era dels jugadors que jo crec que més importants havien de ser pel Barça.
Clar, el Barça té a la seva plantilla molts davanters. Abans ho comentàvem. Que si Rafinha, que si Ferran Torres, que si Abde, que si Ansu Fati, fins i tot podem afegir Fermín López, Lamine Yamal, o mirant el planter, tot i que normalment juga a l'altra banda, també Stanis Pedrola. Però clar, és necessari un recanvi, Marc? O amb algun d'aquests creus que es pot suplir bé l'absència de Dembélé?
Aviam, jo crec que quantitativament, per la quantitat, sí, és el que tu mateix has explicat, no et faria falta, allò que dius de, no, jo vull les posicions desdoblades, no? Que sempre hi hagin dues posicions, dos jugadors per una posició. Bé, a l'extrem dret t'hi juga Rafinha, t'hi juga Ferran Torres. A l'esquerra t'hi juga Ansu Fati i t'hi juga Abde. Cap de, sens dubte, si ja pensàvem o ja estàvem dient que era un jugador interessant, jo crec que és un jugador que si et marxa Dembélé es queda segur, perquè és l'únic que et pot aportar una mica aquest un contra un que dèiem, doncs, que és tan important i en el futbol, i que contra defenses tancades et pot ser tan important. I a la punta d'atac, bé, tenies Lewandowski, vull pensar que t'arribarà Víctor Roque, perquè si no sí que per quantitat d'alguna manera te'n faltaria un. La resta que m'has comentat, que són molt joves, tant de bo pugin, però jo crec que ara mateix no s'hi pot comptar, com a mínim quan estàs fent una plantilla. Ara, qualitativament, és el que comentàvem, no hi ha davanters de la categoria Dembélé, jo crec que són necessaris, i especialment si el Barça vol jugar amb un sistema de quatre migcampistes. Ja. Jo crec que si te'n vas a jugar al quatre migcampistes, tens un davanter centre, però llavors l'altre extrem ha de ser un extrem pur, ha de ser un extrem realment especialista, ha de ser un extrem...
O sigui, que perdona, Marc, que talli, Bernardo Silva no et serviria pel que dius. O sigui, ha de ser un extrem pur pel si el Barça juga en quatre migcampistes,
Bé, no, clar, bueno, si Bernardo Silva, clar que em serviria, m'estàs dient un jugador boníssim.
No, però deies que per les característiques deies que ha de ser un extrem pur, allò que desbordi, no, Bernardo no és això, no?
No és ben bé això, però bé, si s'hi pot adaptar, s'ha adaptat a moltes coses, s'ha adaptat també a jugar a l'extrem més enganxat. Ens hauríem d'adaptar i fer-ho, i ja buscaríem llavors potser a l'esquerra tenir un extrem més potent, o fins i tot que llavors t'arribés també un lateral que donés aquest desequilibri a banda, no ho sé. Clar, poses Bernardo Silva...
Sí, ja veig que si és Bernardo et serviria gairebé qualsevol combinació.
Hauríem de buscar, sí, el que fos, però ara mateix com a mínim ja canviaríem una mica l'esquema, però amb l'esquema que hi ha ara mateix, si l'extrema esquerra o te l'obre l'esquerra, te l'obre Valde, que és molt bo i que és molt potent, però no tindrà aquest un contra un tan en sec, doncs t'aniria molt bé que l'extrem dret sí que sigui realment doncs un especialista. I bé, no un jugador que et tiri desmarcades com pot ser Rafinha o com pot ser Ferran, que són jugadors que potser tenen gol, que tenen colpets, que tenen desmarcada, però que han aturat, doncs no se te'n van de l'un contra un com era Dembélé, no?
I per acabar, si vols posar una nota endavant, si no, quin balanç fas de l'etapa Dembélé al Barça esportivament parlant?
És curiós que jo fins ara l'he estat elogiant moltíssim i en canvi tu em preguntes el balanç i clar, t'he de dir que és molt dolent. Jo crec que el balanç de 6 temporades al Barça és dolent, perquè amb la seva qualitat i amb totes aquestes virtuts que diem realment no ha estat determinant, no. La balança entre el rendiment i el talent que té doncs no ha estat bo, i a més, doncs clar, hi ha la seva taca de les lesions la temporada passada mateix, que segurament és la millor amb el Barça, doncs està 3 mesos lesionat i 3 mesos doncs, dels importants febrer, sí. Març i abril. Per tant, el balanç està clar que no ha estat bo. Ja et dic, més enllà de coses seves, que ell evidentment va venir aquí sent un jugador doncs, que mentalment no hi ha...